Temps de diàleg.
Seguim endavant i encetem ara i aquí els darrers minuts de la temporada per esmolar la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món, i ho fem com sempre amb el cap d'informació religiosa de la casa i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem amb el tema que volem tractar avui, perquè la revista Dialogal és tot un referent a Catalunya en la difusió del diàleg interreligiós i tota la informació sobre les diverses creences a casa nostra. Reflexions sobre el pensament de les religions, experiències com partides, entrevistes, articles d'opinió i recomanacions de llibres formen part de tot un univers que avui volem comentar a partir del tema que proposa la publicació en la seva edició d'estiu, la número 80, per cert. En què ens fixarem, sobretot, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, en el gran tema d'aquest número de la revista Dialogal. Sí? És la fi del món i el més enllà, i el final de l'espècie humana, si és que existeix aquest final. Per exemple, el testimoni de Jehovà, Josep Morell, en una entrevista reflexiona sobre aquesta qüestió en clau de lluita entre el bé i el mal, i aposta per un final dels temps en què s'acabi precisament la maldat. Entre altres reflexions, a més, i amb la particular interpretació de la Bíblia que fa aquesta creença, Josep Morell recorda que eren precisament els testimonis de Jehovà els únics, ara fa temps, que parlaven de la fi del món, i que ara hi ha molts col·lectius científics que n'estan parlant. Ens centrarem, però, en un interessant diàleg de tres dobles pàgines, de sis pàgines, sí, escrit entre el doctor en Humanitats i escriptor Oriol Quintana i la doctora en Física Carme Jordi. A partir de les pròpies interpretacions apocalíptiques del món i de la humanitat, tots dos ofereixen les seves visions sobre el fet que l'espècie humana s'ha d'acabar extingint, ja que té un cicle i és, per tant, limitada. Oriol Quintana se centra en el contrast entre la mort tèrmica de l'univers i la dels éssers humans, que tenen ànima i que, per tant, veuen amb més dramatisme aquesta possibilitat. Per la seva banda, Carme Jordi defensa que els éssers humans ens autodestruïm o esgotem d'una manera de fer, o esgotem una manera de fer per buscar aleshores una alternativa.
Doncs tema molt interessant, té curiositat a veure què ens explica Oriol Quintana, ja ens acompanya, el podem saludar a l'altra cosa del fil telefònic. Ell és doctor en Humanitats i autor de diversos llibres sobre filosofia amb visió crítica i inconformista. Oriol Quintana, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Oriol, benvingut.
Estem aquí amb l'Ignasi, molt contents de poder saludar-te perquè, vaja, el tema desperta el nostre interès, aquests pensaments. A veure, com imagines tu la fi del món i de l'espècie humana, Oriol?
Doncs, bueno, gràcies per convidar-me en primer lloc, eh?
Gràcies a tu.
Encantats.
Com heu anunciat davant, sí, de fet és un tema que ens dona molt de sí als éssers humans i aleshores ja sabem que totes les cultures elaboren la seva visió de la fi dels temps, no? I sempre ens la plantegem com una cosa molt, molt dramàtica. Sempre ens la plantegem com una espècie de purificació, diríem, del mal. Mm. I com sovint com una, sí, com un pagar les injustícies i una recapitulació de les coses, no? Aleshores, recordo que durant l'entrevista fèiem aquest contrast, no?, entre el que els científics creuen de la manera com es produirà la mort de l'univers, que és simplement que les coses aniran refredant-se, literalment, no?, aniran igualant-se totes les temperatures de l'univers fins a arribar a una espècie de zero absolut, a la total immobilitat, a les formes més dinàmiques i més espunyents que les persones ens plantegem al final de les civilitzacions i del món, no? Mm-hmm. Que sempre hi ha alguna guerra o algun desastre natural o alguna situació, com deia abans, de pagar els deutes i de les injustícies que s'han comès, no? Sempre hi ha aquest dramatisme que és curiós, que es va reproduint a tot arreu.
Sí, sí. Oriol, en aquest diàleg de la revista Dialogal, en aquest número d'estiu 2022, tu dius que, al contrari del que sovint pensem, és la ciència, precisament, la que busca més trencar els límits de l'existència i buscar una mena d'eternitat. Bé, almenys així ho entenc jo. Com ho explicaries una mica més aquí, això?
Sí. Clar, si pensem bé, diríem que el complex entre ciència i tecnologia sempre ha estat orientat a per dir-ho ràpid i clarament, a augmentar el poder de l'ésser humà. Uh-huh. O sigui, serveix perquè puguem, doncs, bàsicament, tenir més món disponible, diríem, o sigui, poder veure més del que es veu per descobrir què hi ha més enllà. Això, en principi, s'ha intentat sempre, no? I no és bastant neutre, diríem. Però no sempre hi ha un interès al darrere de la ciència. Aquest interès de la ciència no és purament el del coneixement, també és el del domini. És a dir, allò que coneixem sempre, des del punt de vista tecnocientífic, sempre pensem, i com ens en podem aprofitar, no? Bueno, aleshores, doncs això, la ciència creix en la mesura de... creix motivada per poder augmentar el poder de les persones en quant a intervenir en, la, en el món en què ens rodeja, no? Això és molt semblant a dir que el que busquem és saber on estan els límits i com els podem trencar, no? Una mica com, es, com estan els límits els descobrim simplement observant la realitat, i cada cop tenim instruments més potents per observar la realitat. Els telescopis per veure els límits de l'univers, els microscopis per veure els límits de la matèria, els acceleradors de partícules per conèixer la intimitat de l'àtom, etc. No? Mm-hmm. Però no, ens quedem, no, no fem aquesta recerca només per dir que meravellós és el món o per quedar-nos sorpresos, no, de la grandesa de les coses. El que volem és realment dominar-les i aprofitar-nos-en per augmentar el nostre poder, no? Trencar els límits. No? I aleshores, doncs, en aquest sentit, és la ciència la que té aquest dinamisme fort de donar poder als homes i trencar els límits que l'univers ens ha posat.
Sí, sí, pensar-nos que ho podem controlar tot. Sentim alguna tesi que diu viurem potser 200 anys al segle XXIII.
Perquè, Oriol, ja sé que ens sortim una mica del tema, però m'agrada molt com parles i el que estàs plantejant. Creus que ja s'ha extralimitat algun límit?
Bueno, és evident, no? O sigui, tot el problema ve de... O sigui, en el segle XX vam estar a punt d'eliminar-nos, de desaparèixer com a espècie per culpa de la guerra atòmica, que per algun miracle no es va produir, no? Que encara ens van fent creus de com pot ser que vam sobreviure totes aquelles dècades sense que hi hagués una guerra nuclear plenament desenvolupada.
Sí.
Ara ens estem enfrontant, i en aquest estiu, i des de l'any 2003, amb el que era una calor, ens estem mostrant, evidentment, haver traspassat el límit del que podíem contaminar, no? Sense notar-ho massa. Aleshores, és evident, i traspassat els límits diversos cops. La qüestió és si quants més límits podem trencar, no? O sigui, aquest canvi climàtic ja serà una lliçó definitiva per aprendre, no sabrà passar els límits, o sigui, encara continuarem, sobreviurem i continuarem, diguéssim, amb aquesta dinàmica tremenda humana, no? Jo, si em permeteu, ja tinc la paraula, igual m'estic enrotllant.
No, m'encanta escoltar-te, digues.
Aquí és on entra la religió, m'explico? O sigui, tenim com a societat occidental, em refereixo no només a Europa, sinó a tota la societat moderna, tenim una religió que el que fa és intentar posar un límit a les coses que podem fer, o tenim una religió ara que ens ensenya a no posar cap límit. Jo crec que la resposta és la segona, i aquesta és una religió molt dolenta. Ja sé que amb això l'alio conceptualment, però jo crec que el fet d'haver-nos apostat tan fort per la ciència, tenim una relació religiosa amb la ciència. Creiem que ens ho pot solucionar tot, creiem que és la resposta, creiem que tenim l'obligació d'augmentar els nostres coneixements sempre. No se'ns ha hagut una raó per limitar-nos, perquè ens hem instal·lat en aquesta dinàmica religiosa de la ciència que no ens pot fer, no?
Clar, i això no ajuda al diàleg, el diàleg entre la ciència i la religió.
Bueno, i que a més, si Oriol, si em permet, jo sóc un simple pensador de tresillo, podríem dir. Però, clar, si traiem a Déu de l'equació, tot està permès, perquè no hi ha cap llei que ni cap norma moral que et condicioni res. O sigui, realment ja la norma la fa l'home, no hi ha res més.
Sí, en el fons estic d'acord amb tu. El que passa és que aquest tipus de llenguatge, diguéssim, a mi em sobta molt. És veritat que hi ha hagut altres religions. Mira, la religió antiga dels grecs deia que hi havia una cosa que estava per sobre de Déu, que es deia la necessitat, d'acord?
Sí.
En què es deia en grec? I deien que, també es deia destí, no? La paraula destí. Sí. Després va contribuir aquesta idea antiga a la formació de la paraula logos, que trobes en l'Antic Testament, el Nou Testament, perdó, en l'Evangeli de Sant Joan, i que està equivalent, és que és equivalent a la segona persona de la Trinitat pels cristians, no?
Uh-huh.
És a dir, hi ha un límit en l'univers. Hi ha certes coses que si les traspasses l'univers et castiga. No? I has d'intentar adequar el teu comportament al que el logos o el límit que ha establert el mateix univers, doncs aquest marca, no? Si el traspasses, se l'has castigat. Jo crec que en la religió cristiana diríem que no tenim tan clarament aquesta noció, perquè la religió cristiana és molt antropocèntrica. La religió cristiana ha dit que l'ésser humà és el primer ésser de la creació. És pràcticament sagrat, perquè Déu es va sacrificar per específicament salvar l'ésser humà. Això és una mica estrany, també, no? Uh-huh. Si mirem des d'una perspectiva més moderna. I aleshores, no és que li estigui tot permès, però el que prohibeix el cristianisme està molt basat en una visió de les coses molt premoderna, no? El que és correcte, el cristianisme prohibeix matar, robar...
I Oriol, perdona que et talli.
Però no prohibeix, no prohibeix, perdona, no prohibeix sí. desenvolupar tot el poder de que puguis disposar, no? Això no, no està tan explícitament dit, no? És a dir, en principi podem investigar totes les cures de totes les malalties que fa falta i podem desenvolupar, diguéssim, la nostra economia tant com vulguem, perquè la religió cristiana no ho prohibeix.
Ara tornem al tema de la fi del món, però ja per rematar aquest tema que m'estic engrescant amb tu, per la manera que tens d'explicar-te, per què dius que és estrany que només se sacrifiqui per l'home?
Ah, perquè, bueno, és una religió molt antropocèntrica, no? Se suposa que Déu estima tot el que ha creat, i aleshores en la teologia així més tradicionalota diu que s'encarna per poder redimir l'ésser humà concretament, diguéssim, no? No sé.
És... L'ésser humà diferenciat, amb ànima, no? amb capacitat de dominar el món, no? Això es diu també en moments del Gènesi, per exemple.
Bueno, és interessant, són reflexions que a mi m'agrada fer.
Sí que és veritat que la religió cristiana considera que l'ésser humà és un ésser excepcional.
Sí, clar.
No, estem d'acord amb això,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No, no és igual que els rius, els arbres, les pedres o els animalets, no?
T'hem entès.
Aleshores, això, hem heredat aquesta concepció en la societat moderna i ara ens estem adonant que és un mal enfocament. Perquè al final és similar a tot li està permès en l'home en quant en el domini de la resta del planeta i, per tant, no té un límit, clar, no? Sobre el que pot fer sobre els altres éssers, no? I aquest és el problema ecològic amb el que ens enfrontem.
Molt interessant. Dic que
la religió cristiana ha sigut una mica insuficient a l'hora de posar límits a les accions humanes.
És interessant escoltar-te i, com a mínim, reflexionar sobre el tema. A mi m'agrada molt. Tornem un segon ja per rematar el tema també de la fi del món i de la publicació de la revista Dialogal, perquè es van tractant temes que afecten al conjunt de les religions també en aquesta revista. Com veus, Oriol, la diversitat religiosa en la qüestió de la fi del món o l'extinció de l'espècie humana? Ja sé que segurament cada religió té la seva visió, però què ens podries dir com a fil conductor?
Jo diria que les diferències són una mica irrellevants, diríem. O sigui, la veritat és que no veig que sigui tan important com s'afigura el cristianisme a la fi del món o com s'afigura l'islam o com s'afigura l'hinduisme. Diríem que no veig que sigui molt, molt, molt rellevant.
Totes tenen una concepció semblant del final de l'existència, no? D'una certa eternitat, no?
Així és.
Totes tenen, a més, diguéssim, una certa tendència a fer dependre la fi del món de l'activitat humana, diguéssim, de la seva justícia, no? Tenen aquest esquema mític de pagar les culpes, compensar-les i tal. Jo crec que el debat més interessant està en això, en quina religió té més capacitat, en aquest moment, tindria més capacitat per limitar l'acció humana, no? Per dir, posem un fre al que a l'Occident considerem intocable, que és el progrés humà, no? Aquest és el punt rellevant. El que sí que també s'ha de dir és que fins i tot l'esquema aquest de la fi del món es produeix per les accions humanes és molt universal a les religions i fins i tot informa una mica la manera com expliquem el canvi climàtic. El canvi climàtic està explicat, ja, segurament perquè és veritat, no ho discuteixo, però a l'hora d'explicar-se, no?, s'explica de la manera tradicional que s'ha fet en el cristianisme a la fi del món. S'explica com que hi ha hagut unes generacions molt pecadores, que som les últimes generacions que ens hem dedicat a contaminar el planeta, a fer-ho malbé, aleshores ens hem d'emparedir tots ara, no? I llavors hi ha una sèrie de profetes que diuen emparediu-vos, que s'ha arribat a la fi del món, l'únic que en aquest cas és veritable, segurament, i aleshores ara hem de fer una conversió, no? Següent pas, la conversió. I llavors ens estem preguntant tots, bueno, anem a fer la conversió, però estem arribant a temps, considerem, no? Recorda molt a l'Antic Testament, i els relats dels profetes, i a Joan de Nínive, no? Anem a parir-nos per veure si Déu té pietat de nosaltres, no? Estem en un esquema molt semblant,
Jo crec que tens... Jo crec que tens raó. Tens raó. El que passa és que quan llegeixes l'escritura sembla tot com molt solemne, molt antic, però portat al temps contemporani, el que s'està passant, realment sí que probablement està descrivint prou el que avança també l'escritura. Oriol, ens hem quedat sense temps, però ens ha encantat comptar amb tu i escoltar-te i que ens ajudis a reflexionar, de veritat. Moltes gràcies.
Recordem, per acabar, que la revista Dialogal està editada per Fragmenta i precisament Oriol Quintana ha escrit diversos llibres editats per Fragmenta.
Doncs Oriol, hem de parlar perquè m'ha agradat molt xerrar amb tu, a veure si la temporada que ve ens fas visites i ens presentes els teus pensaments i els teus llibres, d'acord?
Encantat. Moltes gràcies, sí, ho farem.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada, Ignasi, i bon estiu.
Mil gràcies per tota la temporada de Temps de Diàleg.
Això mateix, moltes gràcies. Aquí estem al servei de la diversitat.
Vinga, bona vesprada i bon estiu, Ignasi.
Bon estiu.
Seguim endavant.